El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. La ruta informativa.
2:15 de 8 del matí. Comencem amb l'actualitat política. David Bassa, perquè avui gira al voltant de les patronals, que han volgut sortir al pas de la reflexió que va fer Artur Mas als empresaris catalans perquè no es desentenguin del procés sobiranista.
La reflexió del president, feta divendres passat, era literalment aquesta. Ni la política ha de passar de l'economia, ni l'economia ha de passar de la política. Una reflexió que tant la patronal espanyola COE com la catalana Foment del Treball no volen interpretar com una crida a cap implicació concreta. Sentim Joan Rossell i Gai de Montellà.
Los empresarios no estamos para hacer pactos políticos, los empresarios estamos para que las empresas funcionen, para que las empresas tengan beneficios.
No sortirem d'aquest discurs de generar riquesa, crear ocupació, que és el que a nosaltres és el nostre compromís social.
Però diguin el que diguin els empresaris, el president no es cansa d'insistir en la transversalitat social del dret a decidir. I ahir hi va tornar, durant homenatge a l'escriptor i periodista Paco Candel.
Aquesta societat que reclama poder decidir el seu futur és una societat el 70% de la qual, 70%, o ha nascut fora de Catalunya o té el pare o la mare que han nascut fora de Catalunya.
Però digui el que digui el president, avui hem d'estar pendent, Judit Perpinyà, del Congrés dels Diputats, perquè el partit de Rosa Díez hi porta a votació un text de rebuig al pla sobiranista d'Artur Mas.
Sí, es dona per fet que s'aprovarà, perquè el PP i el PSOE hi votaran a favor, però caldrà veure si també avalen el segon punt de la moció d'UPyD, que demana que el govern espanyol prengui mesures jurídiques contra la Generalitat per incompliment de la legalitat vigent. Recordem que la tardor passada, quan Rosa Díez va fer votar al Congrés la negació del dret a decidir de Catalunya, els socialistes catalans van votar diferent dels espanyols.
Haurem d'estar pendents dels diputats del PSC al Congrés dels Diputats, un PSC que aquí a Catalunya veu amb preocupació la decisió de Joan Ignasi i Elena de fer un acte conjunt amb Oriol Junqueras.
Serà el 8 de març a Badalona i serà un acte per defensar el dret a decidir. El diputat socialista Joan Ignasi i Elena, líder del corrent crític Avancem, ja n'ha informat a la direcció del PSC, que li ha recordat que el Comitè de Garanties encara està estudiant l'expedient obert a Elena, Geli i Ventura.
Judit, i el president de la Comissió Europea ha volgut precisar les seves polèmiques declaracions sobre Escòcia.
Exacte, José Manuel Durão Barroso va dir a la BBC: no veig una Escòcia independent a la UE perquè tots 28 estats l'haurien d'avalar i fixeu-vos que Espanya no ha reconegut Kosovo. I ahir Barroso va fer sortir la seva portaveu a dir: no estava comparant Kosovo amb Escòcia o amb Catalunya ni vull interferir en cap procés democràtic.
No crec que el president hagi suggerit mai que hi ha una analogia perfecta. Només ho feia servir per il·lustrar sobre les dificultats i les incerteses.
Però no deixem Escòcia, perquè el primer ministre escocès adverteix Londres que si no pot mantenir la lliure, tampoc compartirà els deutes, Jenny Lozano.
Exactament, el que posa en evidència d'alguna manera és que a mesura que es va acostant la data del 18 de setembre, les declaracions d'una i altra banda van pujant de to i suposem que això serà així cada vegada més. Alex Salmond responia ahir de forma contundent a les declaracions que va fer fa uns dies el ministre d'Economia britànic, George Osborne, en el sentit que una Escòcia independent hauria de renunciar a la lliura esterlina. Salmond li deia: si renunciem a la lliura esterlina, tampoc estem disposats a compartir el deute pendent de pagar.
Avui voldria fer públic el cost que tindria l'impost de transaccions que el ministre de Finances podria aplicar a les empreses de la resta del Regne Unit si es volgués que Escòcia quedés fora de la Unió Monetària. Estem parlant de molts centenars de milions de lliures esterlines.
I anem cap a Itàlia, Jenny Lozano, perquè Matteo Renzi comença avui els contactes per formar govern.
Exactament, ahir es va reunir i va rebre l'encàrrec del president de la República, Giorgio Napolitano, i Renzi es va comprometre a treballar amb tota l'energia, amb tot el coratge per fer realitat tots els reptes que té pendents Itàlia i que, a més, s'ha posat uns terminis molt estrictes. Una reforma per mes, i a més, reformes importants, com per exemple la reforma fiscal, la reforma de la Constitució italiana o també la reforma de la llei electoral. Ara, això sí, un dels reptes principals és la lluita contra l'atur.
Posaré tot el coratge, compromís, energia i entusiasme de què sóc capaç partint de l'emergència més important, que és la que fa referència no només a la meva generació, però també a la meva generació, que és l'emergència del treball, de l'ocupació i, d'alguna manera, de la resignació.
I d'altra banda, les Nacions Unides demanen portar davant la justícia internacional el líder de Corea del Nord. Per què, Jenny?
Doncs mira, és un informe que es va fer públic ahir a càrrec d'una comissió d'investigació del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides que denuncia tortures, violacions, execucions sumàries ordenades pel règim nord-coreà durant més de 60 anys. De fet, compara els crims contra la humanitat comesos per aquest règim amb els comesos pel nazisme. Reclamen a les Nacions Unides que directament portin el cas davant el Tribunal Penal Internacional. L'organització Amnistia Internacional recollia alguns testimonis de les víctimes.
He escortat un pare i un fill al camp 16. Després hi ha anat la resta de la família. Els van enviar al camp 11. Això és el que es coneix com l'extermini de les tres generacions d'una família.
Vaig veure piles de cadàvers que havien mort per inanició en llocs públics. Quan fa molt que no menges, a la que ho fas, en menys de 10 minuts baixa tot.
I els metges residents a l'Hospital de Vall d'Hebron estan convocats a una vaga a partir d'avui, però a última hora l'Institut Català de la Salut ha anunciat una rectificació que farà canviar la posició dels metges o no?
Doncs en principi no. Hem parlat amb ells aquest matí i es manté la vaga almenys fins que no els comuniquin oficialment aquesta rectificació. Són, recordem-ho, més de 400 metges residents que fan la formació a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i protesten contra la limitació de guàrdies. A última hora, l'Institut, com deies, ha dit que no limitarà aquestes hores de guàrdia, ha rectificat. Però, com dèiem, la convocatòria de la protesta a aquesta hora almenys es manté.
I avui posem novament l'atenció sobre el català a les escoles perquè el Tribunal Suprem ha desestimat un recurs interposat per la Generalitat l'any passat.
Un recurs contra les mesures cautelars que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia dictat i que obligaven a fer servir el castellà en una classe si ho demanava la família d'un alumne. Ensenyament va al·legar en aquell moment que no aplicaria les mesures fins que hi hagués una sentència ferma, però el Suprem ara exigeix que s'apliquin ja que creu que l'espera perjudica els alumnes.
Precisament també estem pendents del País Valencià perquè s'hi ha produït un procés a la inversa del que descrivim ara i segurament inesperat pel ministre Wert.
Potser en podríem dir efecte bumerang. Una família de Xirivella reclama al Ministeri d'Educació 17.000 euros de compensació per les despeses d'escolarització de la seva filla en una escola concertada. Per què? Al seu poble no hi ha oferta pública en català. L'argument és volem que s'apliqui la LOMCE. A un quart de nou en parlarem amb Vicent Moreno, que és el president de l'Escola Valenciana.
I també estarem pendents un dia més de la frontera espanyola amb el Marroc. Ahir un centenar d'immigrants va aconseguir entrar a Melilla i el ministre sembla que en dona la culpa als que critiquen la Guàrdia Civil.
Jorge Fernández Díaz vincula aquest nou assalt a la tanca. Eren uns 200 que la van assaltar, 100 van aconseguir entrar. Ho vincula a les crítiques que hi ha hagut contra la Guàrdia Civil per la seva actuació de la setmana passada, on, recordem-ho, van morir 15 persones. A més, ve a dir d'alguna manera que si la Guàrdia Civil està en qüestió, les màfies són les que se n'estan aprofitant.
I comencem la ruta econòmica amb Àlex Bosch quan són 3:15 del matí. Abans parlàvem del posicionament de la COE i de Foment sobre el procés sobiranista, però els empresaris també es mobilitzen per defensar els seus interessos davant l'executiu de Rajoy.
Doncs sí, tant Rossell com Gaida Montellà van exigir rebaixes fiscals que ajudin tant a les empreses com a les famílies, perquè diuen que la recuperació va per bon camí, però encara queda molt per fer.
Unes reivindicacions que coincideixen amb un cop de la taula de les petites i mitjanes empreses.
Doncs sí, la PIMEC, la patronal de la que la representa, diu prou. I aquest serà precisament el lema de l'acte reivindicatiu que faran el pròxim 19 de març. El seu president, Josep González, assegura que estan farts de pujades d'impostos, falta de crèdit i traves administratives.
Tot el que demanem, ho demanem per fer millorar les empreses i perquè s'entenguin més llocs de treball.
Els empresaris ahir també ho van fer. Reclamen una lluita més eficaç per combatre el frau fiscal. Doncs bé, els inspectors d'Hisenda fan propostes.
Una de ben curiosa, volen poder treballar d'incògnit i pagar confidents. L'Organització Professional d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat assegura que això ja es fa amb èxit als Estats Units i Alemanya i proposen que s'inclogui en el nou estatut de l'agència tributària.
Potser això serviria per reduir l'endeutament públic espanyol, que ha marcat un màxim històric, Àlex.
Va tancar l'any passat per sobre dels 960.000 milions d'euros. Això representa el 94% del producte interior brut, segons les dades que va oferir ahir el Banc d'Espanya. Abans de la crisi, amb prou feines, no s'arribava ni al 40%.
I la ruta de cultura, Marta Romagosa, passa per la destitució del president de la Ràdio i Televisió Públiques d'Andorra.
Sí, el govern ha al·legat pèrdua de confiança cap a Francesc Robert, però el motiu de fons podria ser aquest comentari que va fer la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Un estat que no pot aprovar lleis democràticament perquè té por de que el seu cap d'estat o una de les figures que formen el cap d'estat, que són els coprínceps, diu que dimitirà quan ells, la seva funció no és governar, sinó reinar, vol dir que és un estat que té un dèficit democràtic important.
Unes paraules que en referència a temes com l'avortament o el matrimoni homosexual, uns temes que, segons Robert, farien por al govern andorrà.
Parlarem amb Francesc Robert poc després de les 8 del matí i també ens volem fer ressò avui de les protestes de més d'una trentena de treballadors del Liceu ahir davant del Departament de Cultura.
Les manifestaven contra el pla estratègic presentat per Roger Huasch, segons el president del comitè d'empresa, Manuel Martínez, obre la porta a la privatització.
La peça important és el client i no l'espectador, i on entenem que es busca la privatització del teatre.
I avui en aquest programa del Matí de Catalunya Ràdio posarem música a la veu de Jaume Pla d'Amazoni, que ens presentarà el seu nou treball Sacrifiqueu la princesa, cap a 1:15. Qui és la princesa? Que ens ho expliqui. I això serà hores abans d'aquest partit Manchester City-Barça, del que tothom està pendent. Torna a la Champions després de 2 mesos amb els 8ens de final. Carles Pasqual.
Doncs sí, avui s'enfronten 2 equips que volen el mateix, la pilota, i això passa per tenir la possessió. Diríem que els discursos d'ahir dels 2 entrenadors, el Tata Martino i Manuel Pellegrini, són gairebé el mateix. Tots 2 volen ser fidels al seu estil, i el Barça encara més després de recuperar el millor Messi i el talent d'Iniesta. Amb aquests ingredients, i tot i que el Tata Martino no es mulla, no serà arriscat dir que avui el Barça jugarà amb Busquets, Xavi, Iniesta i Cesc com a companys de Messi.
Con diferentes formaciones siempre hemos priorizado la posibilidad de la tenencia, ¿no? Y es cierto que a veces con más delanteros también corremos un poco más, y hay veces que con algún volante más las posesiones se hacen un poco más largas. Decir que vamos a hacer es casi decirte el equipo, así que priorizamos la posesión.
A partir de les 8 en parlarem amb en Jordi Borda. Des de Manchester li demanarem pel sopar de directives. En saps res, tu?
Doncs jo no. I per la foto que ahir també li demanaves al Jordi Borda, no hem vist res per enlloc. L'esperada encaixada de mans entre Bartomeu i Ferran Soriano, el director general del Citizens, no surt avui a cap diari, no van ser fotografiats. Es diu, això sí, que al sopar de directives hi va haver bon rotllo. Un partit el d'avui a 8:45. El City jugarà Fernandinho.
L'altra ruta informativa.
I ara és el moment de veure què ens estan preparant els minoristes. Enric Lucena, bon dia.
Bon dia, Mònica.
Què destaquem de l'últim programa?
Doncs que vam descobrir que Soraya i Rajoy els agrada molt dir que una cosa és inconstitucional, i quan diem molt, volem dir molt, molt, eh?
Vamos a ver, ¿qué problema hay en decir que algo no es constitucional cuando no lo es? ¡Constitucional, inconstitucional, inconstitucional!
¡Inconstitucional! ¡Ay, qué bien me ha sentado esto!
¡Ay, sí! ¿Qué, un cigarrito?
¡Venga, 2!
A ver, no, cambiando de tema,
Sí.
Anem por una pregunta que os exciti menys. L'Alba Ferret.
¡Prou! Ja està.
Qui ens acompanyarà avui a l'última hora del programa?
Avui tindrem a Josep Antoni Duran i Lleida, el conseller Mascolell, Joan Herrera, Oriol Junqueras, Jaime de Marichalar i Ferran Adrià, entre molts d'altres.
I a qui podran fer consultes als oients?
Avui, poesia. Avui els nostres oients podran preguntar el que vulguin a 2 grans amants de la poesia, Pere Gimferrer i el porter del Barça, Pinto. Pinto, que, per cert, fa un tas de la seva rima cada dia que ens acompanya.
Yo soy el portero que deja la portería cero. A Valdés yo no critico, pero para la final yo clasifico.
Els vostres missatges o les vostres rimes a minoristes@catradio.cat, al Facebook o al Twitter @maticatradio.
Gràcies, Enric. Fins ara.
Bon dia.